cine, havia una veritable llàstima. I aquestes persones que tenen una certa edat, com jo mateix, i si no se les convida ara, ja és molt possible que no puguin venir, perquè ja estiguin molt de lleig, o facilitats, o simplement es mori. Després vindran persones aquí darrere. De fet, quan es convida una persona, aquest és un cas, per exemple, i he esmentat el de Trigo Juny, que està a la llista, i estem molt interessats en que algun dia vingui. Els grans físics són filòsofs al mateix temps. De fet, moltes vegades les qüestions més interessants en filosofia són plantejades no pels filòsofs professionals, que moltes vegades repeteixen les mateixes coses anteriors, sinó que són plantejades dins a l'interior d'alguna altra disciplina. La física i la cosmologia és una d'elles, és de les més importants, però també ens trobem això en qüestions respecte a l'estètica o en qüestions de filosofia política. Molts problemes, per exemple, de filosofia política es plantegen dins de l'àmbit de qüestions legals, que és una qüestió professional, de fet, però es plantegen dins d'aquest àmbit. De manera que al dir això, que
ha estat el que aportaria la càtedra als estudis que es fan a Girona, o als llicenciats, o als estudiants de...
Bé, això vostès mateixos poden jutjar, però em sembla a mi que la qüestió, aquesta qüestió és ben clara. Si venen unes quantes persones d'aquest caràcter, si a més fan això que fan, no venen aquí a donar simplement una conferència i després se'n van el dia següent, és una cosa que passa com l'aigua. Al mateix temps tampoc es queden tot l'any, aleshores es converteix en una cosa mecànica. De fet, aquesta solució de les dues setmanes per cada persona és molt bona, perquè és no simplement la conferència efímera, sinó que és un contacte amb les persones interessades. Perdoni que li contesti així, no? Li podria contestar, però en general trobo que moltes vegades els periodistes, els millors i tots, fan aquesta pregunta. És sempre una cosa per adormir-se. La persona que ve, quan es pugui, sempre és una pàgina més adalt. De manera que sé més o menys que el que diré, però no estic encara així exactament de tot. Jo l'invito cordialment a aquesta conferència, que no és una conferència, sinó que és un parlament. És una mica formal, és inaugurat. Quants anys? Els anys en què la filosofia s'ha fet massa professional i s'ha convertit en una mena de disciplina estricta a la qual ningú s'interessava. Aleshores, em sembla que fins i tot vostè mateixa podria fer la conferència, donada el títol, filosofia i pensament. Pensa en filosofia i pensa en el que podria dir sota el títol pensament. De manera que no li contesto, però esclar, no li contesto perquè és molt difícil a mi resumir una cosa que a més encara no s'ha fet, aquesta conferència o aquesta intervenció. Fixi's bé que no la critico, no? Sinó que poso de relleu una tendència molt comú entre els periodistes. I a lo millor és una cosa que vostès consideren tan normal que no els estranya, no? Preguntar a una persona quin és, podria resumir-nos en el seu llibre, perquè es compara una mica, per exemple, si se pregunta un polític, podria dir-nos quin és el seu programa, això sí que ho entenc. A menys que ho expliqui, diguem, l'argument. Però l'argument d'una pel·lícula o d'una novel·la o d'una conferència no és ni la meva, ni la conferència, ni res d'això.
Les conferències obertes al
públic? No, això és diferent. La professora quan és la meva senyora. I és la professora que ho sabia. I s'ha especialitzat en qüestions d'aquesta. Hem publicat un llibre conjuntament amb publicat l'Agència Editorial amb aquest títol Ètica Aplicada, on es tracten a la darrera edició 8 temes, la primera 7 temes, que eren la por, l'eutanàsia, la pornografia, la violència, etc. I a la segona edició, és a dir, a la segona reimpressió, ni un divers, però a la segona edició, s'hi ha afegit també el problema del mig ambient, no? Com quin és el problema. Volia dir això, no necessàriament hi haurà, quan vingui una altra persona, aquestes conferències complementàries. Això depèn de les circumstàncies del moment.
Es procurarà que hi hagi alguna cosa de cara al públic, en el sentit que el cap no es convertís en un reducte, estrictament només d'ari. Però quina forma prendrà això? Es veurà segons les circumstàncies.
És millor tampoc establir les coses concretament.
No hi haurà un esquema rígid.
Una altra cosa que potser que acaba de presentar i que es refereix a la pregunta seva, la càtedra convida algunes persones, si volen assistir, generalment professors de filosofia. va coincidir perquè la major part d'ells ensenyen i la poden venir tots els dies. I en aquestes persones que han vingut convidades a la càtedra, recordo que hi ha una de Salvador Guillem, sociòloga de la Universitat de la Ciutat de Barcelona, Esperanza Guisant, professora d'ètica, justament, a la Universitat de Santiago de Compostela. Aquestes persones convidades se'ls demana també que donin una conferència. No és que això és una activitat agregada al càtedra.
Activitats de reflexió i d'estudi. En aquest sentit, potser és una certa novetat de caràcter, em sembla. Jo ofereix una colla de... No ha acceptat només passivament que es posi el seu nom, com si fos una làpida, sinó que hi ha participat amb gran interès en la programació d'aquí que cuidarem.
Gràcies per l'assistència de tots vostès. I ja podem començar amb l'acte d'inauguració de la càtedra de pensament contemporani de Josep Ferrater Mora. Jo no diré gaire res. Sí que volia només situar aquesta inauguració en el context del debat que avui s'està produint entorn de la configuració del mapa universitari de Catalunya. En aquest mapa, tots ho saben, hi ha dues forces aparentment oposades i que poden donar com a resultat la configuració universitària de Catalunya, dues configuracions universitàries de Catalunya. Una força centralitzadora, la qual preveu crear una quarta universitat a Barcelona, i aquell 4-0 que el Punt Diari remarcava en el número especial que va dedicar a la Universitat de Girona, una altra força que tendeix a la descentralització i, per tant, a la potenciació d'uns centres universitaris perifèrics, i reivindico com a positiva la paraula perifèric, amb universitats petites, situades fonamentalment a Girona, Tarragona, Lleida i, en parèntesis, Vic. No entraré pas en la discussió, perquè no em sembla pas l'element més important, sobre la manca de places universitàries i, per tant, sobre si el que cal és crear una universitat a Barcelona o a la perifèria només en funció d'aquesta manca de places universitàries. Perquè és cert, i ningú ho pot negar, que és a Barcelona on hi ha un major nombre d'estudiants potencials que no poden estudiar allò que volen, o que fins i tot potser no poden estudiar. També és cert, però, que aquesta, diguem, manca de places universitàries a Barcelona es produeix perquè hi ha una major demanda de places allà, perquè precisament allà hi ha la major part de l'oferta universitària. I en aquest sentit, bona part dels ciutadans de la perifèria ja no es plantegen, sobre aquells que estudiarien com a complement, ja no es plantegen d'estudiar perquè ni a Girona, ni a Tarragona, ni a Lleida no es pot fer. I en canvi a Barcelona sí que gent que ja ha acabat una carrera o gent que treballa en altres llocs pot plantejar-se, i no hem de despreciar el nombre de gent d'aquesta mena, pot plantejar-se estudiar en una universitat perquè allà hi ha universitats. I això explicaria, jo crec, fonamentalment el desequilibri que hi ha entre... La pregunta és possible a Girona, Tarragona i Lleida crear universitats de qualitat? Dit d'una altra manera, és possible a Girona, Tarragona i Lleida crear universitats que no siguin mediocres i provincianes? Crec que la pregunta és malintencionada perquè, evidentment, es formula només dirigida a les opcions perifèriques i no a les opcions centralitzades, perquè on també podria preguntar-se si és possible crear una bona universitat a Barcelona, o a París, o a Londres. I jo crec que és possible crear-la a Barcelona, com també crec que és possible crear-la a Girona. tot i que és sempre i durant 15 dies al mes de juny, unes quantes persones que han destacat en el món per simplement pensar. I això, evidentment, es pot fer a Barcelona, no es fa, però, i es pot fer a Girona, i en aquest cas es fa. I per tant, és evident que amb coses d'aquesta mena Girona pot tenir una universitat de qualitat. A l'estiu fem uns cursos, cursos universitaris d'estiu, que ja voldrien moltes universitats del món. L'escola de lingüística que aquest any inaugurarem comportarà la vinguda de 14 dels millors lingüistes que existeixen en el món a Girona, durant un mes, per fer 400 hores de classe, no per venir simplement a fer turisme. Altres cursos d'estiu que es fan són d'aquesta mateixa qualitat, i en aquest sentit és innegable que una universitat petita, amb una certa flexibilitat i amb ajuda, pot fer coses que la caracteritzin com una universitat de qualitat. Que les altres també seran de qualitat, que les universitats situades a ciutats grans, pensament Clorant i Josep Ferreter Mora. En primer lloc, el Patronat de l'Estudi General de Girona, l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Caixa de Girona, la Caixa de Pensions, la Cambra de Comerç. Moltes vegades els oblidem, moltes vegades parlem del Patronat i no esmentem concretament qui són les persones o quines són les institucions que, amb el seu ajut normalment econòmic, fan possible les activitats, totes les activitats, també, per tant, aquesta càtedra que avui inaugurem. Gràcies, per tant, a la gent del Patronat de l'Estudi General. En segon lloc, els professors de l'Estudi General, concretament els professors de la Unitat de Filosofia i específicament el professor Josep Maria Terri Cabres. A Filosofia a Girona tenim només 3 professors cobrant amb dedicació exclusiva i un professor que treballa però no cobra. Només amb 3 professors hem aconseguit fer un congrés sobre Wittgenstein d'una alta, altíssima qualitat fa molt poc temps. Ara inaugurar la càtedra de pensament contemporani. D'aquí mesos fer sense cobrar, es poden fer aquestes coses. Imagineu-vos què es podria fer si Girona tingués les mínimes dotacions necessàries, si Girona en definitiva fos una petita Ferreter Mora, no només perquè ha volgut donar el nom a la càtedra, no només perquè ha volgut inaugurar-la fent les primeres sessions, sinó també perquè ell ens ajudarà, i així ho està fent, a fer venir altres professors. Ja sabem que quan Girona envia una carta a algun gran professor del món dient que vingui aquí, el primer que fa és plantejar-se on és Girona, no n'ha sentit parlar. Un cop s'ha situat en el mapa i veu que és a prop de Barcelona, i això és un atractiu per ell, immediatament es posa en contacte amb el senyor Ferreter Mora per dir-li val la pena o no val la pena. Sabem que depèn de la seva gestió que la càtedra Ferreter Mora pugui en el futur, a ell també, per tant, les gràcies perquè ha fet possible, juntament amb el professor Terri Cabres i la Unitat de Filosofia i el Patronat de l'Estudi General, la creació d'aquesta càtedra que avui inaugurem. Bé, em sembla que té la paraula ara el professor Josep Maria Terri Cabres, que és el director de la càtedra Josep Ferreter Mora de Pensament Contemporani.
La càtedra Ferreter Mora de Pensament Contemporani ho va fer mogut per l'objectiu següent i situar el text en què es proposava la constitució de la càtedra. La càtedra té com a objectiu bàsic organitzar cursos de pensament contemporani dirigits per pensadors eminents que tinguin un prestigi reconegut a nivell internacional. És càtedra de pensament i no estrictament de filosofia perquè es vol oberta a la docència de personalitats de l'àmbit de la filosofia o de les ciències, tant formals com experimentals, històriques o humanes. I és, a més, càtedra de pensament contemporani en un sentit molt estricte, perquè es vol que els investigadors convidats exposin les línies mestres del seu propi pensament. Final de la citació. En el mateix text es proposava obertura intel·lectual als àmbits no estrictament filosòfics. El seu nom dona per si mateix la millor formulació del projecte. Final de la citació. Fa pocs mesos tot això eren propostes. Ara ja és una realitat.
Ai, las, rareja. Ens interessa a tots que els nostres centres universitaris vagin concretant projectes que tinguin cada vegada més una qualitat major.
Perquè no és una càtedra qualsevol, sinó la càtedra Ferrater Mora. I ha estat un honor i un privilegi haver pogut treballar amb el professor Ferrater en la posada en marxa del seu disseny. Bé, perquè l'Estudi General de Girona, de manera molt particular el seu coordinador, el doctor Josep Maria Nadal, i el patronat de l'estudi han donat a la càtedra un suport constant, generós i fins i tot ràpid. Fins ara. El diari s'inicia exactament el vespre de la càtedra va ser engendrada. Podríem dir que la càtedra és una filla ben natural de l'Estudi General, si no fos que tots sabem que els 9 mesos de gestació no són gens natural en els nostres medis, perquè les institucions es mouen molt més lentament que la naturalesa. Haurem de dir, potser, doncs, que es tracta d'una filla...
Tant de bo, tots els altres projectes gestats a l'Estudi General puguin arribar a tenir un part tan natural i tan joiós com aquest que avui celebrem. I en quart lloc, en quart any, cada novembre i cada juny vindran alguns dels més prestigiosos pensadors actuals. D'aquí a final d'any tindrem ja elaborada en ferm la llista dels professors invitats a la càtedra per als propers 3 anys.
Seré breu, però no menys sincer, en el capítol dels agraïments, perquè podria destacar que estic molt agraït a institucions i a persones. Les institucions són naturalment la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Estudi General de Girona, a més del patronat de l'Estudi General de Girona. Però les institucions no funcionen sense persones. I les persones per les quals jo voldria adreçar el meu agraïment són, naturalment, també el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Ramon Pasqual, el coordinador general de l'estudi, el coordinador de l'Estudi General de Girona, el doctor Nadal, i el director de la càtedra, Josep Maria Pepe Carles. Acabaré aquest capítol breu d'agraïments per destacar també el meu agraïment per l'assistència de tots vostès aquí, i voldria dir, a més, agraïment pels mots que han pronunciat el doctor Nadal i el doctor Torrecos, que són, espero, excessius per mi, però no excessius respecte al treball que se suposa que es farà des d'ara dins del marc de la casa. Aquí hi ha diverses persones que han assistit en aquest acte, les que han assistit en aquest acte, que els agraeixo molt, com el doctor Oliver Barrera, i voldria esmentar també la presència de l'alcalde de Barcelona, que jo considero amic meu, Pasqual Maragall, que ha vingut aquí no per apoderar-se de l'alcaldia de Girona, com vostès podrien suposar, sinó simplement perquè en aquest moment no tenia res a fer. Aleshores, m'ha dit la seva muller, abans d'entrar en aquesta habitació, que a ells li agrada especialment les conferències i les pel·lícules. Jo no sé com poden conjuminar una cosa amb una altra, però en tot cas, els estic molt agraït de la seva presència. Bé, parlaré una mica, també breument, de com va néixer, almenys com el meu coneixement, aquesta càtedra. Fa exactament mig any, més o menys mig any, potser, jo viatjava de Barcelona a Girona, és a dir, el doctor Nadal i el doctor Ferrer Carles em van recollir a Barcelona per portar-me a Girona. Per portar-me a Girona, a fi de participar en un dels simposis que s'han celebrat aquest any, pel centenari del naixement d'un dels grans filòsofs de la nostra època, Ludwig Wittgenstein. I acabo de dir un dels simposis, però això no és l'expressió adequada. L'expressió adequada seria el simposi. I dic això per la següent raó. Si vostè llista de les persones més importants coneixedors de Wittgenstein, amb una, diguem, la part esquerra d'un punt. I després van a la llista de les persones que van assistir a aquest simposi, veuran tot seguit que hi ha el que els lògics anomenen una relació biunívoca. És a dir, persona important, estava a Girona, en el simposi de Cristany. Els que no estaven en aquest simposi, i que també seguien sent importants, no hi eren simplement perquè en aquest moment havien adquirit compromisos anteriors o perquè estaven impossibilitats d'assistir per malaltia. Però es pot dir, per això dic el simposi més aviat que un dels simposis, perquè realment convindria destacar aquest fet cultural de gran importància. Bé, deia jo que el doctor Nadal i el doctor Terracabres em portaven de Barcelona cap a Girona per participar en aquest simposi i vam entrar en una declaració del que jo anomeno el simposi Wittgenstein. No ho vaig entrar. És a dir, jo no he presidit mai ni he organitzat mai cap simposi com el que va organitzar en aquest moment el doctor Terracabres amb l'estimable ajut del coordinador de l'Estudi General de Girona. Però tinc prou sentit comú per suposar que l'organització d'un acte d'aquesta índole, que durarà uns dies, és, per molts motius, alguns dels quals esmentat ja el doctor Terracabres, i estic molt content de poder ser el primer que ocupa aquesta càtedra i que aquesta càtedra tingui el meu nom. El que tingui el meu nom és un accident. Podria tenir el nom d'alguna altra persona. Però en aquest moment se m'ocorre que quan fa no sé quants anys la Universitat Autònoma de Barcelona va tenir la gentilesa de donar-me un doctorat honorari, al començament del meu discurs de recepció del doctorat honorari vaig dir una cosa que convindria dir aquí també, que estava en una situació molt perplexa, perquè per una banda coneixia que si jo deia, per exemple, que em mereixia aquest doctorat honorari, era una prova d'un egoisme realment insuportable. És molt estrany trobar una persona que seguir donant un premi que podia dir. En conseqüent, trobar-me en aquesta situació que és una mica la que trobo avui dia. No puc dir que m'ho mereixo, però tampoc puc dir que els organitzadors que van proposar-me el meu nom per donar cap a la càtedra, els que no saben res de res, i que van pensar en mi com podien haver pensat en alguna altra persona. De manera que deixo aquesta qüestió en suspens, considerant-la com un problema insoluble, com un problema digne de prengonar-se amb les paradoxes lògiques que tots coneixem. Bé, la càtedra existeix ja, comença avui, i hi ha diversos aspectes, aquest aspecte del meu nom és discutible, però hi ha diversos aspectes que són indiscutibles. Per exemple, jo voldria ara intervenir molts amb el problema que el doctor Nadal ha plantejat aquí, el problema universitari. No voldria intervenir perquè no tinc les dades i perquè no, tampoc no tinc l'autoritat suficient per intervenir en aquest problema. És a dir, el problema d'una centralització a Barcelona o el problema d'una descentralització. Però em sembla de totes maneres que el fet que aquesta càtedra existeix a Girona no està tan malament com sembla. I no està tan malament com sembla perquè jo tinc la idea que les ciutats són com bombes nuclears. De fet, algunes ciutats són com bombes nuclears, per exemple, la ciutat de Mèxic és una bomba nuclear. Però les ciutats són com bombes nuclears que tenen un punt crític. I passat aquest punt crític, aleshores la ciutat explota i desapareix com la ciutat i es converteix en una cosa que no té ordre ni concert ni harmonia. Bé, afortunadament Barcelona no ha passat, és a dir, està encara en un dolç de la seva existència. No diria el mateix si Barcelona tingués 7 milions d'habitants. Si Barcelona tingués 7 milions d'habitants, deixaria de ser Barcelona. Seria una altra cosa. No seria una ciutat, sinó un conglomerat de gent. Bé, a Girona hi ha aquesta qualitat que té la ciutat, de que participant de moltes de les coses interessants que hi ha a Barcelona, al mateix temps té un punt crític en població i en tradició cultural que la fa especialment apta per donar treball a la índole d'aquesta càtedra que el desenvolupa. Jo suposo que des d'aquest moment que hi ha aquesta càtedra s'entén a mi. En una ciutat petita generalment hi ha més cohesió que la ciutat. Per exemple, en una ciutat gran passa molt que la més gran es divideix en barris i els barris s'independitzen en certa manera, tenen el seu caràcter, la seva personalitat. A Girona encara hi ha una personalitat que és comú, em sembla, a la ciutat de Girona. Potser de vegades més empenta. Anava a dir una cosa que és falsa. Recordo que els madrilenys parlen tot molt de la paraula movida. A mi em sembla una paraula sospitosa perquè em sembla que es mouen per moure's. I aleshores la paraula movida no em sembla que sigui una paraula que sigui molt adequada. Però hi ha una certa empenta i un cert desig de fer coses que de vegades a les ciutats més grans no existeix. Estic aleshores molt content, primer pel meu nom, i també perquè això ho tingui tot de Girona. Ara bé, planem inaugural, no m'atreviria a dir aquesta conferència, però aquests mots inaugurals de la càtedra. És el mot pensament. També diria jo que en el mot pensament hi passa una cosa semblant. Hi ha un sentit pejoratiu, no sé si el segle XX, no sé si era Sagasta o Cànoves, que havia proposat en broma, naturalment això no podia proposar de manera pública, que fer una constitució en la qual el primer article seria el següent. Seran espanyoles, uns substantius, els que no poden ser d'altra cosa. Bé, aleshores, per aquí passa una cosa molt semblant. El terme pensament que hem parit. És a dir, anomenarem pensament allò que no podem anomenar de cap altra manera. Perquè és un pensament vague i buidós, sinó com a pensament sobre aspectes determinats de l'existència humana i de l'existència de l'univers. La filosofia va néixer, per exemple, a Grècia com el que s'anomenava aleshores fisiologia, és a dir, una reflexió sobre la natura. O va néixer també com una reflexió, en el cas de Plató i dels sofistes i de Sòcrates i d'Aristòtic, va néixer també com una reflexió sobre l'origen, les característiques i també els imperatius ètics de la societat civil. És a dir, en els millors moments de la filosofia, aquesta es va desenvolupar com una reflexió sobre objectes perfectament concrets, sigui de la natura, sigui de l'existència humana, sigui de les societats, sigui de l'acció o sigui de la teoria. Hi ha, per exemple, les mesures dels camps, l'economia, o era, per exemple, l'exercici civil relacionat amb els mites de la societat grega, etc. Tot el que no era completament professional podia ser objecte de la filosofia. Un cert hàbit de trobar problemes allà on el físic no troba problemes. I és molt natural que moltes vegades el físic no troba problemes perquè està massa ocupat en fer física. El problema no es troba només en cert punt determinat teòric. I el mateix passa en el pensament polític, en el pensament social, en la història de l'art, en les ciències o disciplines toves, o dures, o que sigui. Ara bé, em sembla que aquest és el sentit pensament que té la càtedra, que porta el món. Per això, aquesta petita intervenció meva avui dia que situa la filosofia i pensament, però la volia justificar amb algunes quantes dades pel fet que s'anomeni pensament. I voldria destacar encara més el que ja he dit al començament, és a dir, que el mateix que interdisciplinari pot dir o res o molt, pensament pot dir o res o molt. Esperem que pugui dir molt i esperem que des d'aquest moment aquest molt s'acabi insertant a la càtedra que estic molt bé i porta molt bé. Moltes gràcies.
Jo no m'afegiré a tots els agraïments que tant el doctor Alaus o el doctor Sortemora han fet ja. Simplement voldria agrair al doctor Sortemora la seva presència i la seva conferència. Agrair-li dient-li que suposo que en l'auditori no sóc l'únic que s'ha quedat amb ganes de poder-se quedar més dies en les lliçons que es donaran aquí des del dia 6, però malauradament alguns de vosaltres no ens hi podrem quedar. Els gironins podran tenir més opcions que els que no en són. Jo tenia ganes d'aprofitar aquesta intervenció meva en aquesta feina moral per dir unes quantes coses, però el doctor Nadal m'ho ha de fer pensar pràcticament tot. Suposo que, com que és un tema del qual hem parlat moltes vegades i que avui mateix n'hem parlat, doncs s'ha produït una certa simbiosi, una certa comunicació d'idees, i m'ha deixat pràcticament sense res de res. Però sí que voldria insistir en un parell de punts, encara que repetiré, potser són prou importants per acabar de desenvolupar. Quan es parla de que s'ha de crear una quarta universitat a Catalunya, en els mitjans de comunicació jo sempre tinc cura de dir que el que s'ha de fer és expansionar el sistema universitari català. I això s'ha de fer per raons de tipus demogràfic, que és l'any 95, i per raons d'altres tipus, fins i tot més enllà de l'any 95. Perquè cada vegada, a Espanya, com en altres països d'Europa, els percentatges de les poblacions que aniran a la universitat a rebre formació inicial o formació permanent seguiran augmentant. Per tant, és urgent, és necessari incrementar el sistema universitari. Però al mateix temps que s'expansió al sistema universitari, el que s'ha de fer és incrementar-ne la seva qualitat. Fa uns quants dies jo publicava en un diari que a la universitat pública catalana no hi havia crisi. És cert que hi ha molts problemes, i els doctors, sobretot els universitaris, els coneixem i els coneixem al fons. Els problemes n'hi ha molts, i la qualitat universitària que oferim no és suficient. Per tant, l'expansió del sistema universitari passa per poder acollir més estudiants, de les edats que siguin, i per oferir un producte de millor qualitat. Les dues propostes que el doctor Nadal ha assenyalat com a contraposades i que potser poden tenir elements comuns i no ser tan contraposades passen per centralitzar o descentralitzar. Al meu entendre, una proposta excessivament centralitzadora potser sí que serviria per atendre una demanda que, com ha dit el doctor Nadal, es produeix on hi ha oferta i per tant és distorsionada, però al meu entendre serviria perquè el nivell mitjà de les universitats catalanes baixés. En aquest sentit, jo clarament, i crec que és una postura que l'ha dit l'autònoma Nadal, la dic jo, i més o menys és una postura oficial de l'autònoma, la nostra opció és una opció descentralitzadora, convençuts que no és fàcil ni és una cosa que es pugui fer un dia per l'altre fer una bona universitat. Aleshores, en aquest sentit, ens sembla que si a més d'augmentar el tamany de la universitat catalana hem de contribuir a que la seva qualitat no vagi a baix sinó que vagi amunt, l'opció de centralitzadora de reforçament dels nuclis existents fora de Barcelona i també dels propis de Barcelona ens portaran a expansionar el sistema i a millorar-ne la seva qualitat, i quan dic la seva qualitat vull dir la seva recerca, el seu ensenyament, que a vegades en tots cuidem, i la seva capacitat d'innovació. En aquest sentit, moltes vegades els centres descentralitzats, els centres perifèrics, que deia el doctor Nadal, es caracteritzen, i això és una realitat, per una qualitat, a vegades, no sempre, inferior a la que puguin tenir els centres més grans. Això és conseqüència pura i simplement de que aquests centres han nascut sense planificació. Avui dia qualsevol empresari, qualsevol institució que vol crear una cosa, el que ha de fer és planificar adequadament i saber quins són els seus objectius. Els nuclis de Girona i de Tarragona i de Lleida han nascut d'una manera anàrquica fa 10, 15, 20 anys, han nascut sense cap planificació i amb una carestia de mitjans molt considerable. Jo no sé quina serà la resolució que s'adoptarà sobre aquesta expansió del sistema universitari català, però tard o d'hora, si no és ara, serà d'aquí 5 anys, serà d'aquí 10, la solució descentralitzadora s'imposarà perquè és l'única que pot portar a resoldre els autèntics problemes que té l'universitat catalana. Per tant, el que demano als universitaris gironins, que de la mateixa manera que han sabut crear una càtedra Ferrater Mora, com la que avui inaugurem, que facin un esforç d'imaginació per aprofitar tot el marge que la llei dona